Anem a parlar ara d'una pràctica molt americana que desgraciadament aquí costa d'entendre i costa d'explicar. Malgrat tot tenim una magnífica persona, que la Carol García, que és amb nosaltres aquí a l'estudi, que ajuda emprenedors a organitzar-se quan inicien el seu camí professional. Treballa per particulars, però com que aquí hi ha poc coneixement d'aquest perfil laboral, les empreses i sobretot els emprenedors són els que més sol·liciten els seus serveis. La veritat és que en el seu llibre en parla molt, és molt i molt interessant. Carol García, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Sílvia.
Carol, benvinguda i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Escolta'm, que bé que hagis tingut la capacitat de poder transformar d'alguna manera això que als Estats Units és aquesta normalitat, que és organitzar. És a dir, allà hi ha persones que organitzen tot, però no només organitzen casaments, organitzen l'agenda, organitzen la vida de les persones des d'un punt de vista domèstic i gairebé domòtic. Alguna cosa que allà es porta molt i que aquí costa d'entendre. Com va començar la teva història en tot plegat?
Doncs la meva història va començar doncs una mica de casualitat, no? Perquè jo portava una trajectòria, havia tingut una formació en relacions laborals, però no havia aconseguit treballar de lo que volia, que era un departament de personal. I finalment, després de molts anys en una empresa, fent moltes coses, doncs vaig decidir d'iniciar un negoci en solitari. Era una cosa que no tenia res a veure amb la d'organització, era posar en marxa, vendre un producte, i amb aquest camí em vaig adonar que havia aconseguit crear el meu propi sistema per crear un negoci, treballar des de casa, portant la família, els nens, la casa. I llavors, com que aquest tema del producte doncs va quedar aplaçat per uns altres motius, vaig dir, escolta, doncs faré això. En el camí també vaig trobar per internet que hi havia aquesta professió i la vaig lligar amb tot el que a mi m'agrada. Vaig posar en un pot tot el que sabia, el que havia après i el que m'agradava i vaig iniciar aquesta professió enfocant-la en l'organització cap a emprenedors que treballen des de casa.
Fixa't, tot va començar ficant coses dins d'una capsa, perquè la Carol ens parla de ficar coses, no?, en un ordre i en un concert, però tot va començar perquè els seus amics de Galícia li enviaven cartes a la Carol, la Carol les posava en una capsa físicament i allà va ser on es va donar compte de que efectivament organitzant era molt bona, no? Des d'aleshores i fins ara que has creat un blog que té moltes entrades i que recomano que vostès tafanegin perquè està molt i molt bé, que és www.organizarmeconestilo.com, hi ha hagut un món, perquè aquest tarannà és un tarannà profundament anglosaxó i més concretament americà, i que aquí no ha arribat, però que jo penso que és necessari que arribi, i més tenint en compte tot el que està succeint, no?, a temps real.
Sí, és molt necessari perquè el tema de l'organització és una cosa molt transversal que afecta a totes les facetes de la vida. Llavors és necessari que ens organitzem tant de dins mentalment com fora, les nostres coses, perquè tot ens afecta. Dins a fora són sinergies que van i venen, i si tenim el nostre entorn desorganitzat, tenim el cap desorganitzat i a l'inrevés també. Sí, llavors hem d'organitzar doncs tot. Sí, és molt necessari.
Des del principi fins al final.
Sí.
Aquesta professió que tu has creat aquí, ets molt i molt pionera, perquè tu has creat a l'Estat espanyol l'associació AOP.
No, jo no soc pionera. Encara n'hi havia...
Pionera a Espanya, vull dir,
Sí, però bueno, n'hi havia més, abans que jo. I
sí, però de crear aquesta associació,
tothom. Bueno, jo estic a l'associació, però no soc la fundadora, N'hi ha tres fundadores, que són tres noies molt maques d'aquí d'Espanya, una és de Barcelona, l'altra de Madrid i l'altra de Galícia. Elles són les fundadores d'AOP i ara som un total de 60, entre 63 i 68, perquè cada dia se n'afegeixen més, Som moltes organitzadores i necessitem que ens coneguin, sobretot des de la banda, que és molt necessària aquesta professió, aquest servei, i la gent de vegades omple el buit d'aquesta necessitat amb altres coses, amb comprar productes per roba i coses, omplir la seva casa de coses que no necessita per tenir una felicitat efímera, quan en realitat el que necessita és posar ordre a les coses i no comprar més coses ni invertir tant en certes activitats, sinó invertir en un mateix, en el creixement personal i en l'ordre.
La veritat és que ets autora d'un llibre que a mi m'agrada molt el títol, una mica llarg, Carol, eh?
Sí.
T'ho he de dir, però m'agrada molt. Organízate trabajando desde casa.
Ja, sí.
Conoce los consejos de mayordomo de oficina que nadie explica para un negocio y un hogar sin desorden y organizado. M'agrada molt perquè és que si no hi ha ordre i concert, poca cosa podem fer. Mira, jo, per exemple, aquest matí m'he llevat molt aviat, però ahir ja vaig preparar tot el que necessitava, emportar-me avui a la ràdio, la roba que em anava a posar, bé, la meva necessitat bàsica, perquè si jo no tingués aquesta metodologia, al matí no estaria tranquil·la, no estaria relaxada, no podria fer el programa a la ràdio i aniria atabalada pensant que és el que m'he deixat a casa, no? És a dir, que l'ordre és bàsic i fonamental, perquè, a més, tu dius coses en els teus blogs que m'agraden molt, no? Uh-huh. Dius, l'ordre és una cosa i l'organització és una altra. Hi ha persones molt ordenades, però que, malgrat tot, necessàriament, són molt desorganitzades.
Sí, per mi no té res a veure. L'ordre és una cosa i l'organització és altra. Ordre, per mi, aquesta és una definició meva, és un concepte més aviat estètic, perquè l'ordre és algo subjectiu, que per una persona una cosa està ordenada i per l'altra no. Llavors és el tema de la disposició estètica de les coses en un puesto, no? I l'organització, quan un està organitzat, és quan té implementats uns sistemes que li permeteixen assolir els seus objectius, que és al dematí, doncs, trobar les coses ràpid, o quan arribes a casa, guardar les coses al lloc on han d'estar, i ràpid, per no haver d'estar constantment o invertir molt de temps en l'ordre ni a l'organització a casa seva. I això només es aconsegueix tenint uns sistemes ben implementats. Els sistemes són, doncs, suport físic o virtual i rutines vinculades a aquest sistema. Rutines que es repeteixen amb una consistència.
Rutines que es repeteixen amb una consistència i que, per més que les repetim, no vol dir que siguem pesats, sinó que el fet de que es repeteixin vol dir que som organitzats, no? Quan tu parles, per exemple, de l'empresa, perquè la nostra convidada, la Carol, no només parla de l'ordre, per exemple, d'una persona a l'hora, no sé, de saber quina agenda ha de portar, i ella els ajuda a portar aquesta agenda, no? Sinó amb el tema de l'empresa. A l'empresa, dius, hi ha molts casos de baixa productivitat per falta d'ordre, i de vegades es contracten més persones per un lloc de treball quan no cal. El que cal és organitzar bé les tasques i el temps. Però, clar, aquí vindríem el de sempre, no? L'organització també té molt a veure amb la conciliació laboral i familiar.
Sí, té molt a veure. A veure, en el cas de les empreses, abans de prendre decisions de contractar una altra persona, primer s'ha de tenir una valoració de les necessitats i s'ha de fer una descripció d'aquest puesto de treball i saber què s'ha de fer, quin és l'objectiu i què és el que s'està fent en aquest moment. I abans d'això, doncs, valorar una miqueta si és necessari o no contractar amb un altre, o si és necessari donar una formació a aquest treballador, o si és més necessari de motivar-lo. Perquè, clar, aquest és un aspecte molt, molt important. Si aquesta persona està desmotivada o té un problema que inverteix moltes hores a l'empresa i quan arriba a casa, doncs és un món, se li fa un món d'afrontar totes les tasques que a banda té de casa seva, doncs quan arriba un altre cop a la feina, doncs és el dia de la marmota, no pot amb tot.
Clar.
Llavors,
sí.
des de l'empresa, bueno, això és una consciència de tothom, des de l'empresa també s'ha de tenir en compte això, que les persones doncs no es cremen perquè sí, i hem de fer alguna cosa perquè no vivim per treballar, treballem per viure.
Efectivament, i tampoc treballem ni vivim per acumular. T'ho has ajudat a moltes persones, Carol, que pateixen el síndrome de l'acumulador. Que és veritat, hi ha persones que tu obres un armari i tenen 25, per exemple, brics de llet, sabent que d'aquests 25, 10 es faran malbé perquè no se'ls podrà prendre mai, no? I aquest és el síndrome de l'acumulador.
Sí, ajudem a persones que tenen aquesta tendència, però no les que estan definides com aquest problema d'acumulació. N'hi ha una part de persones que si mitjançant un expert, un metge, un psicòleg tenen aquest problema, doncs han d'anar al psicòleg, i nosaltres només li podem ajudar, però esporàdicament, no estem capacitades per ajudar aquest tipus de persona. però a les persones que acumulen, doncs, perquè puntualment estan en una situació de desorganització i no troben, doncs no tenen el el raspall de dents, i com que no troben, compren 4 perquè estan d'oferta.
Uh-huh.
I
sí, sí,
al cap de 3 mesos no troben el no sé què i compren un altre pack perquè està d'oferta, i també i llavors acumulen, però acumulen per desorganització. Quan s'acumula per un problema, per un trastorn, doncs això és una altra cosa molt, molt diferent. Podem ajudar, però com a complement a una teràpia. Sí.
El fet de, això que acabes de dir, no, hi ha persones que compren coses perquè sí, és veritat. A vegades, jo recordo que la mare, per exemple, comprava una cosa doblada, no? És a dir, un xampú, 2 xampús, un gel de bany, 2, però una cosa és això i una altra cosa és comprar-ne 7 o 8 quan saps perfectament que no els gastaràs. I aquest és un síndrome d'acumulació que fa que, a part de que tinguis una despesa important aquell mes, la tinguis cada mes, perquè la persona que té aquest síndrome acumula sempre, independentment de que tingui o no tingui, no, Carol?
Sí, suposo que sí, acumula, això depèn. També pot ser que tinguem estigmes del nostre passat, no? De l'època de la postguerra, que la gent no tenia suficient, i hi ha gent que acumula aquest, que arrossega aquest estigma durant els anys i no vol quedar-se sense, no? Però només hem de tenir aquest coneixement de que ens passa això i dir, bueno, tinc aquesta conducta de que sempre vull tenir 4 xampús perquè no em vull quedar sense, però ara no tinc necessitat perquè els xampús són molt baratos, puc anar creuar el carrer i tinc un súper i hi ha un xampú. O sigui, és només tenir el coneixement de què m'està passant, per què faig això, no? De fer els 5 perquès, si cal. Perquè de vegades amb un perquè no en tenim suficient per arribar al principi.
I quins són aquests 5 perquès, Carol? Perquè els oients se'ls puguin apuntar, els oients de Ràdio 4, d'Amics i Coneguts. Per cert, tenim un telèfon per si volen fer alguna pregunta a la Carol. 900-454-455. Quins són aquests perquès que podríem menjar gairebé a la porta de la cuina?
No, perquè és continuar preguntant per què.
Clar.
Per exemple, tinc 5 xampús, per què tinc 5 xampús? Agafant el teu exemple, no? Perquè no em vull quedar sense, vale. Per què no et vols quedar sense? Per què, quin problema hi ha? Doncs no em vull quedar sense perquè si em vull rentar el cabell i no tinc xampú, què em pot passar? Perquè, a veure, per què penses que et pot passar alguna cosa?
Sí,
doncs, llavors, sí. Anant tirant del fil i anant al problema principal, el per què, no? I llavors arribes a la conclusió de que, bueno, de que tens aquest problema perquè t'ha passat alguna cosa en el passat, o perquè tens aquesta mentalitat estigmatitzada de coses del passat.
Una mentalitat estigmatitzada de les coses del passat que no ajuden a anar cap endavant.
No.
Carol, posem-nos en situació ara, que falten 5 minuts per les 11 del matí.
Sí.
Un oient del nostre programa té una petita empresa i diu: la meva empresa és un caos. En Joan, si jo contracto la Carol, què és el que primer farà? Vols saber d'alguna manera quina és la teva tasca de feina? Perquè, clar, jo m'entenc, una casa, una empresa que és un caos, que està tot desendreçat. Doncs, home, a vegades no te'n recordes o no vols contactar amb una professional una mica per vergonya, com diu en Joan, que ens està escoltant des del Berguedà.
Bueno, la vergonya no l'hem de tenir.
No ajuda, perquè, veritat?
No ajuda. El primer, si sabem que tenim un problema, és dir-lo obertament i no passa res, perquè segurament li haurà passat el mateix a moltes persones, tant en el tema de desorganització com en altres coses. No s'ha de tenir vergonya, perquè si no avances. Llavors, jo el primer que faig és fer una sessió de consulta i de valoració de necessitats, tant en empreses com en particulars. Llavors faig una visita gratuïta, uh-huh. M'estic unes 2 hores i parlo amb el lloc que s'ha d'organitzar. Llavors veiem quines són les necessitats exactament i si jo puc ajudar o no puc ajudar. Llavors em parla de tot, una mica sense cap ordre. M'han de parlar de quines són les seves inquietuds i de lo que veuen que és un problema per ells. I llavors mirem a veure com li puc ajudar.
Però, clar, per veure com la pots ajudar, tu primer li has d'explicar què és el que veus que fa malament d'entrada, perquè suposo que només arribar a una casa o arribar a una empresa tu ja pots saber què és el que s'està passant malament, què és el que s'està fent malament, no?
Clar, només entrar, clar, això, nosaltres arribem i això és com l'escena del crimen, no? Perquè això ens dona molta informació i conforme vas fent més cases i més entorns, doncs te n'adones, no? I n'hi ha coses que la informació que ens dona és que no, això és una desorganització molt puntual, o n'hi ha altres escenes del crimen que ens donen la informació de que això és una desorganització de molt de temps. Llavors s'ha d'anar de mica en mica, no? Mirem, parlem amb aquesta persona o amb aquesta empresa i desglossem els problemes en seccions. Si és una casa, doncs mirem i ho fem per habitacions, per anar pas a pas, perquè això s'ha de fer pas a pas. Si és una empresa, doncs mirem a veure quin pot ser el problema, si és un factor humà o si és concretament algun tipus de flux de treball que no funciona. Uh-huh. Tot depèn, s'ha d'anar desglossant, dividint i segons la prioritat doncs ens posem. Perquè depèn. Tot depèn perquè n'hi ha escenaris molt, molt diferents, tant a nivell personal com a nivell d'empresa.
Depenent de la prioritat, fas una cosa, fas una altra. Per cert, la Carol també els hi diu que pot organitzar-se vostè treballant des de casa, que a vegades treballar des de casa, diuen els que ho fan. Home, així podem estar molt més organitzats i tenir temps per tot, sí, però si a casa teves el despatx, a vegades el pots tenir tan desendreçat com tindries el despatx que no és precisament, o que no es troba precisament a casa teva, no?
Sí. Treballar des de casa és molt difícil, molt difícil.
I tant.
Has de tenir molta disciplina i molts sistemes implementats, molts. I bueno, i si treballes sol, doncs és més fàcil perquè no tens família i si tens menys família, menys coses a fer, menys manteniment de casa, i és més fàcil. Però si tens fills, doncs has de posar-t'hi i mirar cada una de les teves facetes, dels teus rols, perquè no només ets emprenedor i tens la teva empresa, sinó que també ets mare, ets o pare, tens un cònyuge, tens un fill, i llavors has de dividir. La clau, el secret, és dividir. I dividir la persona en facetes. I llavors aquestes facetes vas desglossant quins són els teus objectius i en funció d'això implementant sistemes.
La veritat és que tot això que ens està explicant bé, la Carol, gairebé forma part d'allò que deia el meu pare, que era el sentit comú, que és el menys comú dels sentits, no?
Exactament.
Perquè si tots tinguéssim sentit comú, em sap greu dir-li a la Carol, potser la seva tasca no caldria, però sí que cal, perquè no podem arribar a tot arreu i perquè ja els he dit ara que la labor d'un organitzador professional als Estats Units és imprescindible a una empresa. No hi ha cap empresa important, les CEO aquestes de Google, de Palo Alto, les grans empreses que neixen a les universitats americanes, totes tenen la visió i la funció de l'organitzador, que organitza el temps perquè tots siguem més productius, més racionals i sobretot alguna cosa que a mi m'agrada molt, que és que tinguem més mundologia, Carol, que sembla que s'ha perdut ja la mundologia i és molt important per anar cap endavant, eh? Molt important.
I tant, sí.
Carol, moltíssimes gràcies, que tinguis molta sort i ja ho saben, han de donar un cop d'ull al blog de la Carol perquè segur que es podran organitzar bé des de casa. Una abraçada ben forta, Carol.
Vale, una abraçada.
Fins aviat. A tu, adeu-siau. Arriba el butlletí informatiu de les 11 del matí. Notícies a punt i en punt. Sembla ser, bé, el que estic veient a través del canal 24 hores, que les temperatures començaran a baixar tímidament. Avui a Barcelona tenim 23 graus.